presente Kevin, Rudy, que este no lo has dicho, ni Kevin, ni Rudy, Shaki, Joshua, Wilmer, Moja. Todos estos no están, no lo has dicho.
Wilmer.
Porque yo, Wilmer, Marte, digo una cosa, de Wilmer.
Con doble V.
Wilmer, ¿de dónde? ¿De Wilmer, qué vendría?
No sé.
I Rudy és un diminutiu.
Són bíblicos? Són bíblicos? No
sé. Kevin crec que ha anat molt de baixa, perquè sí, el Kevin es va posar molt a l'època de Kevin Costner.
Després
va anar a la baixada i ja Kevin no es posa massa.
Brandon Rudy, Bryan. Sí. Brandon Bryan. Eso sí, también de amigos míos. Mm. Pero que yo te digo que de Marte, eso que has dicho que es más...
El Marc, el més posat a Catalunya. Marc.
Pues ese solo conozco dos. El Marc Bala y el Marc Serra, que son dos viejos de aquí. Pero que, es verdad, yo no sé de dónde viene esto. Estos son los que se ponen en mi barrio. Yo te digo la estadística. Porque vaya...
No, tu barrio. Pero estén mirando a nivel global.
Urbaz, ese sí que me suena. Y a Mateo también me suena mucho.
¿Cuántos me echas tú? ¿Cuántos años me echas a mí?
A ti, 84.
No t'he comentat els cognoms. García. García és el més posat tant a Catalunya com a la resta de...
García, el més posat.
Els que n'hi ha més.
El més posat, no.
Mira, el Marc Serra, atenció,
bueno, també te'ls pots intercanviar.
Ah, sí.
Ara, aquesta variant, aquesta és important.
Atenció, que el Marc Serra diu que els seus pares li van posar Marc perquè si es portava malament li podien cridar fàcil. I us haig de dir que aquest mètode...
Com el que deia la Vane, com
el perro. Jo el vaig
servir també per escollir el nom dels meus fills. A mi em dèiem, a veure, quin nom t'agrada, Pol? I jo deia, a veure, Pol! Sí, Àlex, i en canvi, la meva germana per les seves filles era Clara. Inés. Sí, aquests no són els macos. I jo, Pol, Àlex, Bruno. Perfecte, aquests.
I els reyes, els crides molt així o no?
Bueno. En canvi, el gatito, mango, mango.
Sí, exacte.
El gatito,
en canvi,
mango, exacte.
Al gat li poses mango.
Mango.
I el pobre snack, mango. Els hi fos uns noms.
Bruno.
Bruno.
Mare meva.
Àlex.
I l'Albert?
Les 6 i 2 minuts. Ara tornem. Mare meva.
RAC 1.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
Vine a Construmat, l'esdeveniment de referència per als professionals de la construcció. T'esperen més de 300 marques amb les darreres novetats en materials, sistemes i solucions constructives sostenibles. Acredita't ara online amb descompte. Del 23 al 25 de maig, al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
La impressionant excursió als llacs de Colomers. La visita a la cascada del Sauded Peach. O l'adrenalina d'un descens en rafting per les aigües del riu Garona. Aquesta primavera, impregna't de pura naturalesa. Aquesta primavera, escapa't a la Val d'Aran. L'essència dels Pirineus.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vilavila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vilavila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Ya no corro dulces penas, ya jamás el espesor volverá a salpicar. El mejor despertar artificial, despertar cuando, oh, 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 despertar cuando.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Són les 6 de la tarda, 6 minuts, saludem Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de la comprensió, lectora, que evidentment va a molt més.
No, va més aviat a menys, eh? Cau...
M'ho suposava.
Sí, sí, he captat la ironia. Cau 7 punts entre els alumnes de quart de primària d'arreu de l'Estat. Ho reflecteix l'informe PIRLS, considerat el PISA de l'educació primària. És un informe que es fa cada 5 anys als alumnes de quart, és a dir, els que tenen 9 anys. Tot apunta que aquesta caiguda de 7 punts, però, es deu a la pandèmia, ja que les proves es van fer en plena crisi sanitària pel Covid-19 i, per tant, quan les escoles estaven tancades. De fet, a països com Alemanya o Finlàndia, la patacada encara ha sigut més forta, de 13 i 17 punts respectivament. Tot i això, els autors de l'informe apunten que caldrà estudiar aquesta hipòtesi amb més profunditat. Les dades trenquen la tendència a l'alça dels últims anys. Espanya ocupa el lloc número 21 de 57 de la llista. A l'Estat, el percentatge d'alumnes amb un nivell avançat de comprensió lectora és de només un 6%, força per sota de la mitjana de l'OCDE, que és de l'11%. Per cert, també relacionat amb educació, un 22% dels mestres i professors afirmen que han patit alguna agressió física per part d'alumnes o de les seves famílies. Ho mostren les dades d'una enquesta feta per la UGT a més de 3.200 docents. A més, un 11% asseguren haver sofert actes vandàlics per causes relacionades amb la feina. El sindicat reclama mesures urgents per resoldre aquesta situació. Acord entre els funcionaris de la Seguretat Social i el govern espanyol per desconvocar la vaga que hi havia prevista el 7 de setembre. Han pactat un augment de la plantilla en 3.500 persones i una millora de les condicions, com ara implementar 2 dies de teletreball a la setmana a partir de l'any que ve, incentius per rendiment i l'elaboració d'un pla de recursos humans per detectar necessitats de personal. Les queixes dels funcionaris de la Seguretat Social eren sobretot per la falta de personal, precisament, i el tancament d'oficines, cosa que en alguns llocs estava provocant un col·lapse de cara a demanar cites prèvies. L'organisme ha perdut el 24% dels seus efectius els últims 10 anys. S'ha passat dels 30.000 als 23.000. El PSC aplaudeix la decisió de Bildu d'apartar els 7 candidats condemnats per assassinats d'ETA. Els socialistes n'han parlat aquest migdia en un acte electoral a Terrassa al costat de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Més detalls, Segiró.
Zapatero és precisament el president que va començar el procés de pau amb la banda terrorista i que ha celebrat la decisió de Bildu com la constatació diu que el partit no va néixer per legítima ETA.
La decisió que ha tomat hoy Bildu és una decisió acertada frente al error cometido. Se comprometieron y quieren intentar cumplir con paliar el dolor y el sufrimiento de las víctimas.
Zapatero assegura que és impensable il·legalitzar Bildu perquè si no hi ha violència hi ha d'haver capacitat per competir institucionalment. També s'hi ha referit Salvador Illa, batejat per l'expresident espanyol com el polític revelació de l'última dècada a Espanya i un bàlsam, ha dit, per Catalunya.
Mentrestant, Esquerra Republicana aprofita que l'any que ve el govern espanyol obligarà els ajuntaments a tenir superàvit per carregar contra els socialistes. L'alcaldable per Barcelona, Ernest Maragall, els acusa de voler-se gastar els diners dels veïns amb els seus anuncis electoralistes. Laia Colomer.
Esquerra avui ha explicat que el 2024 els ajuntaments no podran gastar els seus romanents perquè, diuen, el govern espanyol vol que serveixi per eixugar el dèficit de l'Estat. Una decisió que Maragall diu Jaume Collboni aplaudeix.
Però és un terreny que ha dictat el govern socialista des de Madrid i que el senyor Collboni en recolza entusiàsticament. I això il·lustra perfectament que el senyor Collboni i el PSC s'han estat traslladant sistemàticament cap a posicions cada cop més liberal conservadores. I estan fent feina que inclús el senyor Trias ahir mateix proclamava la seva satisfacció.
Segons Maragall, l'Ajuntament de Barcelona haurà de retallar un 5% al pressupost.
I ara els esports amb Quim Salvador.
Jordi Cruyff deixarà el Barça a final de temporada. El director esportiu ho ha comunicat aquest matí al president Joan Laporta i el pròxim 30 de juny es desvincularà del club. Un anunci que arriba després de confirmar-se fa uns dies la marxa del també director de futbol Mateu Alemany. El dia que sabrem qui és el primer finalista de la Lliga de Futbol Masculina que sortirà del derbi, la Lliga de Campions, vull dir, de futbol masculina, que sortirà del derbi entre l'Inter i el Milan, un partit que començarà a les 9 i que es podrà seguir a RAC1 amb avantatge de 0-2 per l'Inter del partit d'anada. Demà el Manchester City i Real Madrid jugaran la segona amb el central Aké com a única baixa de l'equip anglès, tal com ha confirmat avui Pep Guardiola. Els blancs s'entrenen a aquesta hora per preparar el partit. Més enllà del futbol, tenim tennis en directe amb el partit de Paula Badosa, que s'està jugant la classificació pels quarts de final del Masters 1000 de Roma contra la txeca Carolina Muchová. Badosa ha guanyat el primer set per 6-4, el segon s'està decidint ara mateix al tiebreak, amb 4-2 a favor de la txeca. I el Giro d'Itàlia, el danès Magnus Nielsen s'ha adjudicat la desena etapa, en la que no hi ha hagut canvis importants a la general. Per tant, el britànic Geraint Thomas es manté líder.
I pel que fa al temps, de mica en mica van marxant els xàfecs que encara tenim en sectors de la costa i el prelitoral central. Demà no serà fins al vespre que n'apareixeran a la Catalunya central. La tramuntana s'ha de mantenir moderada amb cops forts a l'Empordà tant les properes hores com demà. Un dimecres en què les temperatures seran molt semblants a les d'avui al migdia, però farà una mica més de fred a les primeres hores.
Aquest dimarts la Champions es juga a RAC1. A les 9 a Milà, Inter Milan. La tornada de la semifinal italiana donarà el primer bitllet per Istanbul. Viu el partit en directe a RAC1 amb Jaume Molló i tota la tropa. I després, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Aquest dimarts la Champions es juga a RAC1. RAC1. Tots som 1. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Doncs ja tornem a ser amb vosaltres. 3 minuts i arribarem a un quart de set del vespre. Tot seguit jugarem al Monopoli. Ho farem amb Mònica Planes. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Però abans hem preguntat als oients si acabeu les partides del Monopoli. Perquè jo aquest matí, quan fèiem la reunió, he estat memoritzant i no em ve al cap cap partida acabada al Monopoli.
De fet, hi ha un molta moment, gent no les acaba. No
hi ha
és
un moment
eh?
Que ja estàs fins al gorro de la partida. I es fa tard, estàs cansat, un té molts bitllets, l'altre pocs, i al final n'hi ha un que diu, bueno, ho deixem, reculls i andando. I no acabes d'aclarir mai qui ha guanyat i qui no ha guanyat. Hem preguntat als oients això. Si acabeu les partides del Monopoli, i quantes hores heu arribat a jugar-hi? Perquè t'hi poses i no ve d'una hora.
Oi tant. Doncs mira, ara mateix aquesta enquesta, que encara no s'ha acabat, podeu participar-hi, guanya el no. És a dir, la gent no acaba les partides del Monopoli. Un 63,8% dels oients que han votat diuen que no han acabat la partida. I només un 36,2, és molt poc, eh?
És que és el que et dic.
Només un 36,2 diu que sí que
li preguntaré a la Mònica Planes, tu acabes les partides del Monopoli o no?
Jo ni les començo.
Però has jugat alguna vegada?
He jugat 2 vegades, em sembla...
Aixeca't el micro, perdó. Que si no... És que
he jugat,
amb aquestes
noves, dues vegades.
Nous pals que han posat, que han agafat uns pals de golf, els han retallat, ens han instal·lat aquí al micròfon. És molt pràctic aquest tipus de nou micròfon. Bueno, nou micròfon, aquest arreglo que han fet.
Digues. Doncs això, que he jugat 2 vegades i que és un joc que no m'agrada gens. No, és un joc d'aquells que quan estàs jugant tothom s'està discutint per les regles. No, és que ara de tirar ell, no, és que ara... No us passa que hi ha jocs que
a mi no m'agrada tampoc el Monopoli.
A més, els calés que són tots falsos, compres un carrer i és una targeta. Aquest Monopoli, bueno, Monopoli de tonteria.
Però perdona, és que és un joc.
L'Amancio Ortega sí que juga al Monopoli. Aquest sí que quan cobra el Passeig de Gràcia el compra.
Sí, sí, no, home,
compra Balmes, compra Balmes.
Sí, sí.
I té diversos monopolis, té també el de Madrid i té a Tòquio i
el
segon.
No,
aquest sí, i mentre estat, nosaltres ens van distraient amb el monopoli aquest tonto, saps? I saps sempre que hi ha amb la seva casella, perquè sempre hi ha un Zara a tot arreu. Aquest sí que guanya. El monopoli és l'opi del poble. S'hauria de dir monopopi, opi.
Monopopi. Monopopper.
Bonopopi.
Mira, li he de dir que ha estat afinat amb, això, amb això del Zara, amb Inditex, ha estat afinat, perquè arreu, allà on vas, als carrers, els han anat comprant.
Sempre caus la seva casella.
Tenia que fer un monopoli especial, Inditex. Tienes un Berja,
tens un Stradivarius, tens un Massimo Dutti, tot això és d'ell.
La gent ens comenta que, per exemple, l'Enric Bassagoda diu, diversos dies un amic tenia una sala on podíem deixar la partida sense acabar.
Home, clar, és que si no...
i continuar-la, o sigui, imagineu si s'allarga,
és que s'allarga, no
s'acaba mai. Que durava diversos dies la partida.
No s'acaba mai.
La Rosa Roja ens diu, ho diu profundament el Monopoli, és fastigós. Ah. Una oda al capitalisme més feroja, fomenta el classisme des de la infància.
Ui, mira, la comunista.
Bueno, ara parlarem d'això, perquè avui, perquè us preguntem pel Monopoli, perquè Mònica Planas ens ve a parlar de la història secreta del Monopoli. I ves per on, senyor Boigues, alguna cosa apareix en aquest documental relacionat amb el, no amb el comunisme, però sí que amb el capitalisme més brutal, no?
Sí, sí.
Que ens porta a la paraula del joc, el Monopoli.
El que passa que aquesta oient que deia, feia aquesta reflexió sobre introduir els nens a la vida capitalista des de molt petits amb aquest joc, descobrirà la història oculta del Monopoli, que això no sempre ha sigut així, perquè...
Clar, al final és un joc que tot va amb uns daus, vull dir que és tot una mica l'atzar, i depèn de l'atzar, t'arruïnes o no té massa...
No, no, pots decidir si comprar o no comprar.
Bueno, sí, clar, però al final depèn dels daus, sempre es va separar. Aquests jocs sempre depenen de l'atzar, a mi no m'acaben de...
I ens està dient un fan del Monopoli, suposo, per com parla, que si es juga com diu el reglament... Que en 3 hores ja està,
en
la partida.
Veieu com ja hi ha problemes amb el reglament?
Bueno, és que qui se sap el reglament del Monopoli? No, ningú se sap el reglament del Monopoli.
Mira, diu, en dues voltes al tauler ja hi ha totes les propietats venudes. Sabeu que s'ha de comprar sí o sí al caure, no? En una casella?
Doncs no.
Si no, entra a subhasta. Llegiu el reglament i veureu com...
Doncs perdona, però primera notícia, que com caus en una casella has de comprar.
Has de comprar.
Hi ha molta gent que diu, no, passo.
Si no, entra a subhasta.
Clar. Jo aquests jocs que la gent s'està discutint mentre juga, de si ara has de passar o no has de passar...
Bueno, perquè aquí ja estaríem discutint amb aquest... Com es diu aquest oient?
Aquest oient es diu Jordi.
Clar, ja estaríem discutint amb el Jordi. Jo per què he de comprar, on ho posa? I aleshores el Jordi agafaria les...
Diu el reglament.
Agafaria...
Lo millor dels jocs és fer trampes, tot i que ara.
Agafaria el reglament i t'ho diria. Mira, veus, s'ha de comprar quan caus a la casella.
Vinga, bueno, va. Continuem.
Va.
Bueno, continuem. Comencem. Perquè, repetim, avui parlem de la història secreta d'aquest joc que el 50% i pico de gent que ha votat no ha acabat mai de jugar.
60 i pico.
Sí, parlem d'aquest joc perquè a Movistar Plus hi ha un documental que es diu La història secreta del Monopoli, que dura 52 minuts i que podreu descobrir, amb aquest fan del Monopoli, per exemple, podrà descobrir totes les interioritats vinculades a aquest joc, perquè tot estava pensat perquè la verdadera història del Monopoli fos secreta. No volien els amos del Monopoli que sabéssim quin era el seu origen, i per tant, quan ja sabeu que una història no l'hem de saber, doncs és millor investigar-la i entendre per quines raons no volien que la sabéssim. El que us deia, l'empresa que tenia els drets del joc no volia que sabéssim aquesta història, però un home va aconseguir canviar aquesta història. Un senyor que es deia Ralph Anspach, un doctor en economia jueu, que enfadat amb el sistema capitalista nord-americà i els monopolis del petroli als Estats Units, ell vivia a Califòrnia, i un dia després d'un gran embús va arribar a casa enfadat, maleint aquests monopolis del petroli nord-americans, i decideix crear un joc com a resposta al monopoli. Un joc que es deia l'antimonopoli. D'acord? Ens situem als anys 70 i crea aquest, una època molt de...
Però això és abans que es creés el Monopoli,
No, el Monopoli ja existia.
Ah.
Estem en els anys 70, el
ja
Monopoli
existia,
ja existia des de l'any 35, i aquest senyor l'any 70 crea l'antimonopoli. I el comercialitza...
No li agrada el Monopoli.
Perfecte.
I crea el mercat...
A més,
és així el títol. Antimonopoli.
Antimonopoli, que és un joc a partir d'uns valors econòmics que... es desvien d'aquest capitalisme ferotge.
Amb superilles, no? És que també, unes tonteries que de veritat, jo de veritat.
Bueno, que amb la superilla en un una mica el Monopoli sí que varia el preu, perquè ara tots els carrers amb superilles pugen en la cotització del pis o del lloguer.
Tot ple de russos.
Això ja en parlarem d'aquí dos o tres anys. El valor de segons quins immobles, a quins preus quedaran?
El Ralph Anspach comença a comercialitzar aquest joc, l'Antimonopoli, i diguem que comença a fer calarons, eh? Li funciona bé. I diguem que la diversió era la mateixa, però això, de construint els valors capitalistes per uns altres de més socials. I rep una carta de Parker Brothers, que és l'empresa que comercialitza el Monopoly, sí, que li diu això.
La carta decía: saque el juego del mercado inmediatamente y destruya todos los juegos que tenga. Y además queremos que ponga un anuncio en los periódicos pidiendo perdón por habernos atacado, etcétera, etcétera. Así fue como empezó todo. Fue suficiente para asustar a cualquiera. Pero a mí me cabrean este tipo de cosas. Que una empresa grande ataque a una persona por un motivo que no considero válido. Así que me preparé para luchar.
I a partir d'aquí comença un contenciós judicial entre Parker Brothers, l'empresa propietària del Monopoly, i Ralph Anspach. Anspach decideix que no cedirà i comença a investigar l'origen del joc per entendre com pot defensar els seus drets com a autor de l'Antimonopoli. I el seu fill li diu que en un llibre ha trobat que la inventora original del Monopoly va ser una dona, Lizzie McGee. Qui era Lizzie McGee? I aquí descobrim un personatge impressionant. Era una dona que va néixer a Illinois el 1886, filla d'una família benestant, era la filla d'un fundador d'un diari important, membre del Partit Republicà, un home que havia treballat amb Abraham Lincoln. Per tant, era una dona culta, coneixedora de l'actualitat, estudiosa, sensible a la realitat del seu país, era actriu, era activa en la vida política, era escriptora, editora, va inventar un mecanisme perquè el paper de la màquina d'escriure es mogués de forma més eficient.
Caram!
Era enginyera.
Quina crac, no?
Era poeta, era artista, activista, feminista.
Quan sents això en el documental, dius, aquesta dona es mereix, a banda d'un documental per ella...
Per ella sola?
Fins i tot una pel·lícula.
Una pel·lícula? Sí, I com és que no n'havies... Vaja, no, no sé la
no l'havíem sentit mai a parlar de Lizzie McGee.
Quan tanta... moviment feminista, ara resulta que surten debajo de las piedras, resulta que, ay, esto lo inventan las mujeres, una mujer, esto lo inventan una mujer, sí, ara resultarà que la roda també la va inventar la dona.
L'home el va inventar la dona. L'home la va inventar la dona.
Ara sí. Sí, sí, de la costilla de la mujer, sortirà la Bíblia que la va escriure una dona.
Exacte. Podem continuar amb el perfil de...
Sí, més val que continuem amb la Lizzie McGee, perquè amb aquests comentaris es va rebel·lar la Lizzie McGee contra la degradació sexual de les dones. Estem parlant d'una dona que va néixer el 1886. Feia servir la seva obra per llançar idees a contracorrent de la tradició i atenció a la seva valentia i actitud. La Lizzie McGee va fer això.
En 1906 vivia en Chicago y puso un anuncio en un periódico describiéndose como una mujer joven, americana y esclava. La idea era venderse al mejor postor, y para su consternación la gente llegó a hacerle ofertas. Pero esta idea era toda una actuación. Intentó demostrar que a las mujeres se les pagaba peor que a los hombres, y lo difícil que era ser una mujer soltera en Estados Unidos.
Ara hem de tenir en compte el seu context històric. Era l'època que els grans industrials dominaven la producció i dictaven els preus que volien, els rics cada vegada eren més rics, els pobres cada vegada eren més pobres, i per tant era l'època dels primers monopolistes.
Com ara.
Això sempre ho han dit, i els pobres ja haurien d'estar en supernegatiu, perquè si sempre els pobres són més pobres, i ja porten dècades sent tu, haurien d'estar amb milions de deutes.
Que ric vostè. Vostè cada vegada és més ric?
Sí, sí, sí.
N'està segur d'això?
Jo.
Vostè es mira el compte corrent?
No.
Pues doni-li una ullada, perquè... A mi vostè no...
A mi no em fa falta res.
No, ja ha mirat com està?
Sóc ric perquè no em fa falta res.
Sóc ric? Ara s'ha quedat mut, eh?
Sí, s'ha quedat desactivat.
S'ha quedat...
Jo l'he fet... A mi m'ha deixat pillar, la frase. És bona, eh? És de... Per tatuar-se-la, però no sé...
Perquè no fa falta res, diu.
Bueno, a veure, el que dèiem... Sí que és cert que en aquella època, com també passa en altres èpoques, els rics cada vegada eren més rics, perquè no hi havia cap mena de limitació, els pobres cada cop més pobres, i...
Això era l'època dels primers monopolistes.
Ara!
En canvi, la Lizzie McGee era conscient de les desigualtats socials que comportava aquest sistema i es va adonar que la pobresa girava entorn, sobretot, del monopoli de les terres. Els grans terratinents s'enriquien a costa de la classe obrera. Ella era seguidora de les idees d'un economista molt famós a l'època, un home que venia a molts llibres, que feia divulgació...
Segur que era un home?
Era un home, aquest. Henry George. George defensava que la terra no havia d'estar a mans privades, sinó que havia d'estar participada per la societat. És a dir, que fossin les terres fossin una propietat comuna, i establir aquest sistema a partir del pagament d'un impost que es deia impost únic. I aleshores, la Lizzie McGee agafa aquesta idea i diu, ostres, perquè la conegui la gent i la gent s'acostumi a veure que aquesta idea és un bon plantejament com a societat, pensaré un joc on s'apliqui aquesta llei, aquest impost únic, per popularitzar aquesta idea. I comença a dissenyar un joc vinculat a un sistema econòmic, a uns negocis, on hi hagi aquest impost únic com a sistema de relació entre els jugadors. Ella crea aquest joc que es diu The Landlord's Game, el joc dels terratinents, on el tauler que fa d'aquest joc ja s'assemblava molt al que acabarà sent el Monopoly, aquest tauler quadrat, amb les cantonades i diferents caselles, etc. I la dinàmica també s'hi assemblava.
En 1904, Lizzie McGee registró la primera patente de un juego de mesa solicitada por una mujer en la historia de Estados Unidos. El juego de Landlord's Game, el juego de los arrendadores.
The Landlord's Game transmitía una idea política de manera penetrante y con humor. Tenías la finca del señor Sangre Azul, no pasar, pena de cárcel. Está la casa de los pobres, el patio del mendigo, el ferrocarril Recorcholis, el tranvía movidito, el trabajo en la madre tierra genera salarios.
Però les regles del joc de la Lizzie eren unes altres que després Monopoly va pervertir.
Algo muy interesante de The Landlord's Game es que tenía dos conjuntos de reglas. Uno demostraba lo malos que eran los monopolios, y en esta versión los jugadores competían para ser los últimos en quedar en pie, como el Monopoly actual.
Pero junto a estas introdujo otro conjunto de reglas. En lugar de pagar el alquiler al propietario en cuya propiedad hubieras caído, el alquiler iba al tesoro público. Se reinvertía en la comunidad para tener más bienes públicos, servicios públicos y educación. Y por supuesto, eso lo cambiaba todo.
El joc posa en valor el teixit social, l'accés a la terra per tothom, era la manera de normalitzar un nou conjunt de regles socials i econòmiques. En certa manera, el joc de Ralph Anspach connectava amb l'esperit d'aquest joc original de la Lizzie McGee. Per tant, ell no havia robat res, era el Monopoly qui havia robat la idea.
Era todo bastante sospechoso, pero me encendí aún más al pensar que aquellos tipos que habían robado el juego ahora me estaban atacando a mí por haber inventado otro juego. Mi juego era diferente al suyo y aún así iban a por mí.
Però aleshores, com pot ser que la Lizzie McGee tingués la patent al 1904, la renovés al 1924 i en canvi al 1935 apareix un tal Charles Darrow que suposadament s'inventa el Monopoly? Què fa Ralph Anspach? Ho investiga. I com ho fa? Buscant persones que haguessin jugat al Monopoly abans del 1935, que és l'any de la patent del Monopoly oficial. I a partir d'aquí comença a entrevistar-se amb gent arreu del país que hagués jugat al Monopoly en aquell moment. L'home al·lucina perquè li ensenyen, la gent li comença a ensenyar taulers antics que es fabricaven ells a casa, copiats del que havien vist en el veí, allò d'una manera molt... com fent manualitats. I a més, cada família hi posava afegitons, doncs, de noves normes o qüestions que s'adaptessin a la seva vida quotidiana o econòmica.
Taulells que tenen molta similitud uns als altres, és a dir, que la idea hi era i aleshores a cada família li posava, li feia la seva modificació.
Exacte. Si veieu el documental, veureu que de fons, quan els personatges parlen, apareixen aquests taulers dibuixats, que són molt bonics i són molt, s'assemblen molt al Monopoly, estàs veient perfectament de què parlen, però cadascú hi fa les seves contribucions. La gent va agafar el joc de l'Elisi Magui i el comença a compartir, i s'estén sobretot per cercles universitaris, simpatitzants d'aquest impost únic, i sobretot la zona est dels Estats Units.
La gente empezó a copiarlo y a compartirlo. Nadie estaba seguro de dónde había salido y nadie recordaba el nombre exacto. Así que lo llamaban Monopoly, Finance o Business.
Hubo quien comercializó su propia versión del juego en lugares como Fort Worth e Indianapolis, y el juego popular siguió extendiéndose de una comunidad a otra por toda la costa este.
A medida que se extendía, la gente lo adoptaba para reflejar sus propios intereses. Una de las primeras cosas que se perdieron fueron las reglas del impuesto único de Magui.
Recordemos que la versión del juego con el impuesto único no era el Monopoly, sino todo lo contrario. No trataba de que una única persona poseyera toda la riqueza, sino de repartirla entre la comunidad.
Para los jugadores era aburrido, lógicamente, porque cuando juegas a algo lo que quieres es ganar a los demás.
Las reglas de Lisi para el juego con el impuesto único al estilo de George no llegaron a calar.
Pero el juego seguía expandiéndose y la gente cambiaba las reglas para adaptarlas a su entorno.
Així doncs, tenim un joc que va evolucionant al llarg de 30 anys.
Sí, perquè la gent aquesta regla, aquestes normes que eren de repartir les terres i tot això, ja això no els hi acabaven de fer el pes, i anaven canviant el joc per portar-lo al terreny del Monopoli.
La gent vol guanyar.
La gent vol guanyar, la gent vol arruïnar els amics.
Els altres i tenir els diners ell.
Al final, l'egoisme de l'ésser humà es desenfrenava.
La part més primitiva, no?
Exacte.
Si no, perquè jugues. Si jugues és per guanyar.
Sí, home, però és que...
A mi jugo al Barça i m'ha dit vamos a repartir los goles. Venga, dos para ti, dos para mí. Este hace mucho tiempo que no hace ninguno. Pues que haga uno ahora, porque pobrecito...
La Liga la ganan todo. Venga, hombre.
Perdoni, el dia del partit de l'Espanyol, bé que es van repartir, per exemple, hi va haver dos jugadors del Barça. No, dic, hi va haver dos jugadors del Barça que van marcar, no havien marcat mai.
Ah, molt bé.
Per això, miris,
que van ser els de l'Espanyol que els hi van dir, sí, l'Espanyol té un cor i estima molt el Barça, molt.
Bueno,
doncs bé, estàvem en això, en aquesta evolució al llarg de 30 anys, fins que el joc arriba a Atlantic City, a Nova Jersey. I aquí ens trobem amb un punt d'inflexió pel joc. Atlantic City hi ha la comunitat quàquera, una comunitat religiosa que adapta el joc a l'estil de vida d'Atlantic City i l'adapta a la seva manera de fer negocis.
En aquel momento era una ciudad muy segregada y los cuáqueros lo reflejaron.
Si nos fijamos en el tablero del Monopoly, las dos primeras propiedades con las que te encuentras son Baltic y Mediterranean, que era la parte negra y segregada de la ciudad. Y no es de extrañar, porque son las propiedades más baratas del tablero. Si vamos a las propiedades azul claro, Oriental Avenue, por ejemplo, era una zona de casas de huéspedes relativamente modestas. Muchas de ellas estaban frecuentadas por judíos de clase media-baja. Pero si giras el tablero y vas a las propiedades amarillas y verdes, siempre se trata de partes de ciudades más establecidas, residenciales y pudientes. Y lo mejorcito de Atlantic City es el paseo marítimo, a donde iban los inmigrantes de primera y segunda generación a demostrar que habían triunfado en Estados Unidos haciendo que un hombre negro los paseara.
Aquí ja trobem uns nous valors que s'introdueixen en el joc, però aquest és el joc que és la baula entre el joc que havia creat l'Elisi Magui i el Monopoly que acabaria patentant Charles Darrow. A partir d'aquí, el joc es converteix en un símbol del capitalisme i fent les entrevistes al Ralph Anspach, li diuen que ha de parlar amb un matrimoni, Charles i Olivia Todd. I diu, però per què he de parlar amb ells? Diu, parli amb aquesta família perquè li donaran una pista molt important sobre l'origen d'aquest Monopoly. I aquesta és la història del Ralph Anspach entrevistant-se amb aquest matrimoni.
Una tarda de principios de la década de los 30, los Todd invitaron a Charles y a Esther Darrow a cenar a casa. Por entonces, la gente fabricaba sus propios tableros y quedaban para jugar al Monopoly.
Los Todd enseñaron a los Darrow un juego que conocían llamado Monopoly, y a los Darrow les encantó. Unos días después, Charles Darrow llamó y dijo:
el juego del Monopoly estuvo genial. Me encantaría que me escribierais las reglas.
Todd dijo que no le entusiasmó la idea, pero lo hizo.
Charles Todd le pidió a su secretaria que anotara las reglas.
Así que se las dio. Y estuvo sin verle una temporada.
Cesaron todo contacto. Era un misterio para los Todd, que pensaban que habían hecho algo que les habría ofendido. Y de repente, un día, Charles Todd pasó junto a un banco local.
Vio un anuncio en el banco.
Era una invitación a un evento. Charles Darrow iba a presentar a todo el mundo su maravilloso nuevo juego, el Monopoly.
Quina barra. Home, ho trobo.
Sí, sí. Lamentable, que vinguin uns amics a casa teva. Els ensenyes a jugar un joc. Et demanen les regles, tu, molt amablement, li dius: mira, però les regles són aquestes, aquestes, aquestes. Desapareixen del mapa i no tornes a saber res més fins que veus que aquest amic que havia vingut a casa teva s'ha apropiat de la idea i la ven com a gran...
Tal com ho has explicat.
Quin morro.
Tal qual.
El matrimoni tot trenca l'amistat amb el matrimoni d'Arrow per culpa d'això.
Tot me dijo que se puso hecho una fúria. Y le pregunté si volvió a ver a los Darrow después de aquello, y me contestó que no, que cuando se los cruzaba cambiaban de acera o de dirección. Fue así como Darrow consiguió el juego.
Bé, doncs Charles Darrow no se'n surt a l'hora de vendre aquest joc a cap empresa. El comercialitza pel seu compte i algunes botigues i grans magatzems el comencen a comprar.
Quin jeta aquest Charles Darrow, eh?
Sí, sí, un jetes. A més, necessitava diners perquè ell tenia problemes econòmics, s'havia quedat a l'atur en una època de crisi econòmica, tenia un fill malalt que necessitava una educació especial i una assistència mèdica especial, per tant, necessitava molt aquests diners, i troba en la comercialització d'aquest joc la solució als seus problemes. Fins que, com que el joc va començant a tenir una mica d'èxit a les botigues, el porta a Parker Brothers i els diu: escolti, aquest joc l'estic venent, compri'm la patent, i tots contents. Parker Brothers en aquell moment era l'empresa més important de jocs als Estats Units, havia tingut èxit perquè feia jocs molt entretinguts. Canvia la dinàmica dels jocs als Estats Units perquè en aquell moment estaven de moda que tots els jocs havien de tenir com una moral, havien de ser pedagògics, tipus els de la Lizzie McGee. I en canvi Parker Brothers diu: escolta tu, aquí hem d'inventar jocs que la gent s'ho passi bé, no calen valors ni res, sinó jocs per divertir-te jugant.
És com si una pel·lícula de terror ha de ser pacifista, saps? Valors pacífics. No, és una pel·lícula de terror, collons, que és una pel·lícula... És que...
Com a curiositat us diré que era una empresa per això que tenia bastanta mala pata, perquè quan comprava la patent d'un joc sempre acabava tenint problemes. Per exemple, és una empresa que va tenir la patent del ping-pong.
Sí.
Imagineu-vos, tenir la patent del ping-pong...
Déu-n'hi-do.
Et forres. Però resulta que apareix una altra patent del tennis taula... i acaben perdent la patent del ping-pong.
I els hi fot la patent del ping-pong, perquè, clar, el tennis taula és una cosa, és el mateix, però amb un altre nom, i el ping-pong, clar, ells no poden reclamar el nom del ping-pong. El ping-pong és una nomenclatura, i el tennis taula, que si fa no fa... Bueno, és el mateix,
no?
Però, clar. Bueno, és,
té un altre nom. Si també és el canvi de nom.
Sí, sí. Després també perden la patent del Mahjong, és a dir, perden la patent de molts jocs importants. Però el 1936, Parker Brothers, amb el Monopoly, aconsegueix vendre'n 1.800.000 exemplars. I no en poden vendre més perquè no els han sigut incapaços de fabricar-los, perquè no donen a l'abast. I comencen a veure que aquest joc els farà multimilionaris. Però de cop, l'advocat de l'empresa comença a patir perquè l'èxit del Monopoly que ells han comercialitzat comença a fer aparèixer versions anteriors del joc. I llavors comencen a patir per a veure si el Charles Darrow no se l'ha inventat ell,
clar,
de veritat.
No és el
creador.
I aquí
tornarem a perdre la patent d'aquest joc que hem comprat.
Ara el que explicaràs també és molt lleig. Eh?
És molt lleig.
Atenció, perquè aquí, en el món del Monopoly, te n'adones que el
Escolta.
En el món del Monopoly, te n'adones que en el món del joc del Monopoly, els que hi ha darrere són... O sigui,
Els valors.
Són sí, els valors del joc. I ara ho veureu.
Els advocats de Parker Brothers li envien una carta en el Charles Darrow i li pregunten, escolti, ens pot explicar com se li va acudir aquest joc? I Charles Darrow explica això.
Parker Brothers escribió una carta a Charles Darrow preguntándole por la historia de cómo se le ocurrió la idea del Monopoly.
Darrow le contestó, estimado señor Barton, la historia del Monopoly es muy sencilla. Al estar desempleado y necesitar desesperadamente algo con lo que ocupar el tiempo, hice a mano un juego muy básico con el único objetivo de divertirme. Unos amigos me llamaron y jugamos al juego, que no tenía nombre. Uno de ellos me pidió que le hiciera una copia, cosa que hice, cobrándole $4. Y otros amigos suyos quisieron más copias. Ese es el resumen de la historia del Monopoly. Eso fue lo que dijo.
Bé, ja heu vist que no és precisament el que va explicar el matrimoni tot, no. Però com que Parker Brothers coneix el joc original de la Maggie, de la Lizzie McGee, l'amo decideix anar personalment a trobar-la a ella, a l'amo de Parker Brothers. Aleshores, la Lizzie McGee treballava a Washington fent de tipògrafa i mecanografia,
sí.
I a més, ella ja havia vist el Monopoly i havia dit, hosti, però si aquest és el meu joc, clar, que l'han modificat. I es produeix la reunió entre Parker Brothers i Lizzie McGee.
George Parker salió de su retiro de forma muy dramática y cogió un tren a Washington, D.C.
George Parker era bastante mayor por entonces y fue a ver a Lizzie McGee para intentar convencerla de que vendiera los derechos.
Dijo, nosotros, Parker Brothers, vamos a publicar su juego de Landers Game y otros dos juegos suyos.
Pondremos su foto en la parte frontal de la caja y hablaremos de usted como la creadora de los juegos de mesa.
Y ella pensó, vaya, mis herramientas de enseñanza sobre George figurarán en una de las compañías de juegos de mesa más importantes del mundo.
Era consciente de que su juego no había tenido mucho éxito y que tal vez aquella fuera la oportunidad de revivir el interés por el impuesto único. Así que te dio los derechos por $500.
Le pagaron $500.
$500.
$500.
Però a poc a poc, l'empresa, quan ja té els drets del joc de la Lizzie McGee blindats, la fa desaparèixer.
Según los términos de su acuerdo, Parker Brothers sacó The Landers Game y otros dos títulos de Lizzie McGee, pero hizo poca publicidad y no se vendieron bien. Luego, cuando sacaron la nueva versión de The Landers Game, no se parecía en nada al original. Y lo que fue aún peor, descubrió que Parker Brothers se había aprovechado de la letra pequeña de su contrato, que les concedía el control editorial, de manera que comercializaron el juego con un único conjunto de reglas, omitiendo la versión del impuesto único. Finalmente, dos años después, cuando su patente expiró para siempre, la borraron de la historia del juego y volvieron a traicionarla. Cualquier reconocimiento suyo en la prensa, o de que hubiera tenido algún papel en el juego, se perdió en la historia.
És una gran ironia. El joc del Monopoly acaba per monopolitzar tota la història d'aquest joc. L'empresa guanya, es fa multimilionària, igual que qui roba la idea, no? I ella acaba amb $500 a la butxaca i cap benefici.
Maggie se llevó $500 y Darrow más de un millón. No es muy justo que digamos.
Una de las últimas huellas que tenemos de la vida de Lizzie McGee es el censo estadounidense de 1940. Lo interesante de aquel censo es que murió en 1948, así que fue el último en el que pudo participar. Su ocupación está registrada como fabricante de juegos, pero sus ingresos como inexistentes.
Arriba el judici entre Parker Brothers i Ralph Anspach,
que és qui va crear, per situar els oients, l'antimonopoli. Que és qui va destapant tota aquesta història, que és la que podreu veure al documental.
Per tant, Ralph Anspach té tota aquesta història amb els testimonis que van jugar al Monopoly abans del 1935 i tota aquesta documentació sobre Lizzie McGee per aportar-ho en el judici i intentar poder continuar comercialitzant.
Si la gent que està darrere del Monopoly són així, els del Cluedo, deuen ser aquest o no, preguntis.
Abans del judici, Parker Brothers li fa una oferta a Ralph Anspach per retirar la demanda. Li ofereixen $2 milions del 1975 i que retiri el seu antimonopoli el més aviat possible i que, a més, té prohibit parlar de la història del monopoli. I Anspach rebutja l'oferta.
La gente me decía que estaba loco, que cogiera el dinero y me fuera al banco. Pero si cedía, no podría dormir por las noches.
Aquello no era una cuestión de dinero. Se trataba de demostrar una historia, de demostrar un caso. Era algo que, para él, no estaba en venta bajo ningún precio.
Ralph tenía las pruebas de cómo había cambiado el juego con el paso de los años y no quería que le pagasen para que Parker Brothers pudiera seguir campando a sus anchas. Quería ganar.
Ell volia demostrar que la patent del Monopoly era fraudulenta. I això, als anys 70, als Estats Units, era molt impactant perquè fins aleshores la història del joc més popular als Estats Units no l'havia qüestionat mai ningú. Atenció, perquè el jutge falla a favor de Parker Brothers. I l'empresa trinxa públicament tots els jocs que existien de l'antimonopoli per humiliar el seu creador. Ho trinxen tot i ho llencen amb un abocador d'escombraries.
Però que es vegi, que es ve que s'humili el creador de l'antimonopoli.
Anspach va apel·lar al Tribunal Suprem dels Estats Units i si voleu saber com acaba la història...
Ostres!
Mireu el documental.
No creure's, has deixat aquí, home.
Que cabrón, per favor. Que no puede dejarlo así.
Home, no,
que no, que no me da la gana.
La història secreta del Monopoly a Movistar Plus.
Sí,
re, amb 52 minuts ho tenim.
Ja
està
bé, això no
es Mònica fa. Planes, home. Moltíssimes, moltíssimes.
I aquells dos, l'han vist?
Ara tornem.
Es quedem amb les ganes.
L'any 1934, el nostre basar va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. El 2022 es compleixen 50 anys d'aquesta història familiar i de feina. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors, 50 anys amb tu.
Versió RAC 1.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 926 40 02 o entra a riagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Arriba a Girona, Temps de Flors.
Una exposició urbana per gaudir de la ciutat.
Artistes, arquitectes, dissenyadors i música.
El Cort Inglés de Girona s'uneix a aquesta cita amb un concert de Cor Geriona.
El 19 de maig a les 18:30 a la plaça Salvador Dalí. I parking gratis a la nostra botiga.
Vine a Girona i viu Temps de Flors amb el Cort Inglés.
La primera cosa que heu de saber sobre Caixa d'Enginyers és que no som ni una caixa ni un banc. La segona cosa és que Caixa d'Enginyers no necessita ser enginyer. Perquè sí, a Caixa d'Enginyers no sereu ni clientes ni clients. Sereu sòcies i socis. He dit moltes vegades Caixa d'Enginyers? Perdó, Caixa d'Enginyers. Uneix a una entitat cooperativa oberta a tothom.
Les nits de Barcelona omplirà de màgia els jardins del Palau de Pedralbes amb artistes com Morat, Alice, Els Amics de les Arts, Mariona Escoda, Tom Odell i molts més en concert.
Vine a viure l'experiència molt més que música, gastronomia i arts escèniques del 27 de juny al 26 de juliol.
No t'ho perdis. Fes-te amb les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor. Les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics per al tratament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i el podràs pagar en 12 mesos sense interessos. Ara, amb els aires condicionats Midea, et regalem l'accessori wifi perquè el puguis posar en marxa des d'allà on siguis amb el teu mòbil. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. A amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Platja.
Muntanya.
El poble. Si vols que aquest estiu vagi rodat, avança't i compra pneumàtics a Rudy Motor Services i estalvia en combustible. Perquè només fins a final de mes, amb els teus pneumàtics Michelin, a Rudy rebràs fins a 80 euros en combustible. Troba el teu taller més proper a Rudy Conés. Rudy Motor Services, motor de confiança.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 7, ens acompanya ara David Solans. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, abans d'acabar el programa d'avui, tenim notícies de Blanca Paloma, Bane, perquè després del seu paper a Eurovisió, fa una estona ha fet una primera roda de premsa, suposo que tot positiu, no?
Sí, la roda de premsa en si era tot molt positiu, sí, però ha estat curiós, perquè, clar, han començat tot molt bé, Twitter de Radio Televisió Espanyola, un èxit, sí, millor que de BBC, i hi ha hagut un moment que la mateixa Blanca Paloma, perquè dic, no sé si li farà la pregunta, la mateixa Blanca Paloma ha dit, mira, com que segurament m'ho preguntareu, ja faig jo la valoració del perquè d'aquesta 17a posició. Recordem que les cases d'apostes situaven la representant de Radio Televisió Espanyola entre les 3 primeres, sí, i tot i que el jurat professional li va atorgar 100 punts i anava a novena, finalment va quedar 17a perquè doncs, el Televot la va castigar amb només 5 punts. Doncs sobre això la mateixa Blanca Paloma ha donat una explicació i diguéssim que té la seva pròpia teoria i és aquesta.
Mucha gente lo que le ha chocado, ¿no?, es porque las apuestas estábamos tan arriba. Y luego la gente quizás no ha apostado tanto, ha ido a votar. Y yo quiero comentar esto porque creo que es muy importante. También cuando salió la canción en el Benidorm Fest, causó un impacto que quizás descolocó a la gente. Porque no era una canción que nos esperaba, no era una canción que requería un tiempo. Y ese tiempo, hasta que la presentamos en el Benidorm Fest con la puesta en escena, fue necesario para que la gente hiciera el oído. Y mira que es la gente española que ha oído flamenco. Pues tú imagínate la gente europea que ha visto por primera ha oído por primera vez Ea Ea en la final de Eurovisión.
Que ella explica que a las casas de apostas.
El Víctor Caso deia això, no? L'has provat poco. No me gusta, l'has provat poco.
Era la tònica, era el Víctor Caso, era la tònica.
La tònica.
Una de les millors campanyes que s'han fet mai.
Bona, sí.
Amb l'home de la tònica. Sí. Que no sé què se n'ha fet, el senyor de la tònica.
No sé,
sembla que era francès, el senyor de la tònica, i sempre et deia...
Bueno,
que l'ha provat poco.
Però la tònica que havia era molt mala, El nivel era bajito, pero no
bueno,
voy a
pero
opinar,
a ver, Karina, no que tornem a obrir línies amb Karina. Vamos a escuchar, si te parece, Karina...
L'actor que feia els anuncis de la tònica es deia Bernard Lecoq.
Es deia? Què vol dir? Que ha traspassat?
No, es diu.
A mi m'agradava molt l'home de la tònica.
És un actor francès, sí, Bernard Lecoq.
Bernard Lecoq. Que, clar, a part dels anuncis de la tònica, no sé si va protagonitzar alguna pel·lícula o alguna sèrie. Bé, més coses que ha dit Blanca Paloma?
Sí, no, Blanca Paloma ha explicat en aquesta línia que les cases d'apostes també va començar molt avall, però van apujant perquè la van anar escoltant a les actuacions prèvies i, en canvi, diu que la gent de la final, diguéssim, que ho mira o escolta la cançó per primera vegada i això, doncs, valoren l'impacte. I això ha fet que no... Bé, l'autocrítica que es podria fer és... si val la pena enviar una cançó d'aquestes característiques, és a dir, que s'ha d'escoltar molt, perquè si la gent, la final, escolta la final, però això ja ho faran en tot cas.
La estáis poniendo aquí de fondo, esto es insoportable. O sea, no se puede esto te peta la cabeza.
Cas, Blanca...
Per poder guanyar, havia de guanyar. O sigui, com que la repeteixen, el guanyar, el repeteixen.
Sí, però aquest argument de Blanca Paloma, que diu que la cançó no va ser més votada perquè la gent no se l'havia escoltat prou, en un concurs d'Eurovisió,
hi ha
molta gent, escoltes, jo moltes de les cançons les vaig escoltar per primera vegada. És més, la que va guanyar,
totes,
la vaig escoltar per primera vegada. I em va agradar. En canvi, la Blanca Paloma, ni a la primera ni a la 84ena no em va entrar ni primera ni a la tercera vegada.
Les que és a partir del 1500.
Deu ser això. Claro.
En tot cas, Blanca Paloma, que admet que ha tornat molt cansada i ha dormit un dia sencer, però s'ha mostrat absolutament agraïda per tot el que ha viscut i orgullosa de la seva actuació i el seu paper malgrat la mala posició final.
He dormido, pero vamos, un día entero he hecho un... como se dice, una hibernación casi. Necesitaba recuperar fuerzas porque las he dado todas, las he entregado todas, me he dejado la piel y solo puedo dar gracias porque la experiencia y las tablas que saco de esta aventura son O sea, impresionantes, incomparables.
Sí, aventura de una aventura. Mira, si hubieran apostado por mí, ahí bien puesto ese temazo. Si hubieran apostado por mí, esto otro gallo cantaría. Lo que pasa es que apostan por mierda. Y también te digo otra cosa. Como soy, como canto en catalán a veces, pues ya me han oído porque hice el casting de Euforia que canté en catalán y ahora y ya no interesa.
Es un tema de censura, censura lingüística.
¿Ves? Esto es folclore catalán y no interesa. Ahora, folclore gallego sí.
Te has mojado demasiado. Te has mojado, te dije, no te mojes tanto con este tema. Y te han pillado.
¿Te has mojado el qué?
En el tema esto, el catalán. En el catalán.
Sí.
Que te has implicado demasiado en el catalán.
Como soy una banderada de la canción folclórica catalana, pues...
Sobretot. Bueno, alguna cosa més de...
Només una cosa, Bernard Lecoq té actualment 63 anys.
Ah, molt bé, l'home de la tònica.
Continua treballant com a actor, ha participat en diferents títols com Van Gogh, Capitán Conan, L'Escuela de la Carne...
Carai, pues sí que ha fet papers, tu.
I, escolta'm, va guanyar un premi César el 2003, guanyant el premi al millor actor secundari per... Acordar-se de les coses velles. És un dels secundaris de luxe a França, diria. Mira, aquesta és la seva foto.
Home,
actual.
Continua sent atractiu,
potser
l'has
vist en alguna pel·lícula.
Molt atractiu, continua sent aquest. Estic... I ara atractiu en el seu
sí,
moment.
És que vostè s'arriba a trobar amb el senyor de la tònica i segur que li hagués fet provat.
Però va parlar l'Onu,
Sí.
Ja em feia petxoc en el seu moment.
I és atractiu, les coses com són. És d'aquests homes que no s'ha espatllat amb el temps, sinó que han envellit bé.
Sí, senyor.
És com hi ha gent que envelleix, que dius... Semblen un dinosaure. Aquest no, aquest em va dir. Bueno, ho hem de deixar aquí. Ja podem anar recollint, perquè aquest vespre, per cert, tenim alguns d'aquí del programa. Tenim Premi RAC 105.
Cert.
I estarem... No vens, Vane?
És que tinc més... No puedo.
Vale.
No.
Que tens alguna cosa?
Ja us ho...
Una altra. Ja
sí, perquè m'entra una client... Ara m'està entrant una clienta per el mòbil i tengo atenderlo.
Doncs ja us ho explicarem.
Vinga.
Vinga, fins demà.
RAC 1.
Per avui, per demà, per ahir. Per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
La Sagrada Família no porta ni 7 forns Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duren tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
La impressionant excursió als llacs de Colomers, la visita a la cascada del South Dead Peach o l'adrenalina d'un descens en rafting per les aigües del riu Garona. Aquesta primavera impregna't de pura naturalesa. Aquesta primavera escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només a Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona, al costat de la Maquinista, Rambla Guipúscoa i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Arriba la Fira del Vehicle d'Ocasió més esperada del Maresme, del 18 al 20 de maig a la SEAT de Mataró, amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença l'estiu amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros i et regalem l'assegurança. T'esperem del 18 al 20 de maig, la Fira d'Ocasió a la SEAT de Mataró.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Els Encants, Torreglòries, el 22@, RAT i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri. Ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri. Restauradors des de 1962.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Últims dies per gaudir del confort i del disseny al millor preu. Fins al 27 de maig. No et perdis aquesta gran oportunitat.
Masterpiel a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Robatayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure el de...